Steps back, crossover, fires away. Wow! Another three from Kevin. Gets it to LeBron for three for the win.
Es uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tienen a Gasol con ganas de jugársela. Espectacular, Damien.
Què tal, com esteu? Molt bona nit, benvinguts a 305, benvinguts al programa número 23, quin gran número, de la cinquena temporada, programa número 23, en un dia molt especial, i després explicarem per què, perquè és un dia d'efemèrides a l'NBA, i ens agrada que avui coincideixi amb el programa número 23. El que us deia, em tornem a estar aquí a Ona de Sants, com cada diumenge, i amb els playoffs ja autènticament en marxa, analitzant avui aquesta segona ronda. Aitor Fuster, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Què? Ens deixa dues eliminatòries vistes per a sentència, que es diria en castellà,
sí, sí.
I les altres dues més competides.
Sí, ens dona, doncs, això, no? Dues eliminatòries molt igualades com són les de Boston, Washington, Houston i San Antonio, i després dos equips que ara mateix estan per sobre de la resta dels que queden a playoffs, que són els Warriors i Cleveland Cavaliers, que si tot va com estan anant fins ara, doncs quan acabi el programa ja serà finalista de la Conferència Est.
Aperitiu, segurament, diríem molts, de la gran final, esperant, doncs, el que sembla l'inevitable, no? Que aquestes finals tornin a ser Cleveland Golden State per tercer any consecutiu, però bé.
Cosa històrica, per cert.
Sí, no ha passat mai.
No ha passat mai a la història, ni amb els Lakers i els Celtics dels 80, ni amb cap altra hegemonia.
Jo crec que el dia, si passa, ja ho debatrem, perquè després hi ha aquell asterisc de i si Michael Jordan
sí,
no s'hagués
retirat entre mig. I si mi abuela tindria la rueda, seria una bicicleta, o
correcte.
Com era això?
Bé, moltes coses sobre la taula i al final no us ho perdeu perquè tenim un deluxe molt farcit i
interessant.
I molt interessant, amb moltes efemèrides, i no us perdeu al final del programa avui tampoc. Per tant, entonces, posat tot sobre la taula, el que hem de fer ja és començar aquest 5x23 aquí a Ona de Sants. Som-hi! Yeah. Arnau Molins, què tal? Bona nit.
Ballant, el teníem ballant aquí.
Sí, home.
Una mica de trap.
Bona nit.
Què, contempla dels Warriors?
Sí,
sí, no?
A veure, jo no sé si podrem escoltar, si voleu podem escoltar el programa de la setmana passada, però jo vaig dir dos sweeps. El primer el veia claríssim, que era el de Cavaliers, perquè el tenia claríssim, i després el de Warriors, després en parlarem més, però és que fan el que volen.
Golden State té tantes armes a nivell ofensiu i també defensiu que sembla molt i molt complicat veure que algú li pugui realment fer mal i guanyar-li 4 partits en una sèrie de 7 partits, sobretot a la Conferència Oest, perquè ja en parlarem després. La sèrie que ens està oferint San Antonio i Houston, doncs, deixa molts dubtes per tots dos equips. I tu destacaves el paper de Kevin Durant, que segurament, bé, no, segurament, segur, a nivell d'anotació ha anat de menys a més en aquestes 3 primers partits, amb 38 punts en el primer partit a Salt Lake City, un partit molt calent on Kevin Durant va ser protagonista d'una acció amb Rudy Gobert.
De dues
accions amb Rudy Gobert.
No, una amb Rudy Gobert i l'altra amb la mascota.
I l'altra amb la mascota, correcte. Sí, ara m'havies descol·locat, però sí, és veritat, amb la mascota. I s'ha destacat un tema Kevin Durant en aquest últim partit, que ja es venia dient, però que és un dels senyors trash talkers de la NBA, tot i que se'l vegi aquesta postura a vegades una mica de passotisme i una mica més d'home tranquil, és un dels grans trash talkers de la NBA. I després l'altre gran trash talker que té Golden State és Draymond Green, que està, per mi, està a un nivell de top 5 de Lliga. És que és, per mi, sincerament, si es lesiona algú d'aquest equip i aquest és Draymond Green, és on perdran més, més que si, per, des del meu punt de vista, que si es lesionés Stephen Curry o Kevin Durant. Evidentment, si es lesionen els dos ja tenim un problema, però el que t'aporta Draymond Green en atac i en defensa és que no t'ho aporta ningú ara mateix a nivell de playoff, simplement Kawhi. El que passa que evidentment Kawhi et dona molt més en atac, però és que Golden State no ho necessita. I Draymond Green t'assisteix, et llença quan està sol, et defensa,
et provoca el públic senyalant un 2-0 a les grades quan perquè s'ha de recordar que el partit d'avui Draymond Green fa la tercera falta bastant ràpid, el canvien, i llavors quan el canvien tot el públic el xiula, l'escridassa, i ell aixeca la mà, fa un 2 i diu, anem 2-0, Al final del partit potser ha fet el 3.
I tot això és el que hem anat parlant durant aquests últims anys, no? Que també encomana a les seves grans figures com són Stephen Curry i Kevin Durant.
I això és el que t'anava a dir. Crec que sí que és veritat que Kevin Durant té aquesta fama de trash talker i tot això, però per mi, des de que està als Warriors, des de que li han dit de tot, perquè sí que és veritat que jo crec que a ell li ha fet molt mal totes aquestes crítiques que ha rebut d'altres jugadors de la NBA, com Paul Pierce, com bastants jugadors que deien que s'anava a lo fàcil, jo crec que l'han ferit. I a més, tenir com a company d'equip a Draymond Green, que deu estar trastolqueant tot el punyeter dia, t'encomana aquestes ganes de fer el mateix, i llavors acaba igual.
Al final és la diferència, la gran diferència amb l'any passat, que un mal dia de Curry i Thompson es converteix en un 2-1. Però,
sí,
clar,
aquest any un mal dia de Curry Thompson, és armes... molt difícil que un dels tres tingui, és a dir, que els tres tinguin un mal dia.
Però no veieu com una certa, igual és sensació meva, però una certa apatia general davant el, ho deia al principi, davant el que el, creiem que al final, si no es dona això, serà una autèntica sorpresa, una autèntica bomba, si no hi ha un Cleveland Golden State. Però jo crec que ha passat, i després ho comentaré, amb Cleveland a l'est els últims anys, que per molt que Atlanta quedi primer, que Boston quedi primer, arriben als playoffs i és una altra història absolutament...
Sí, sí.
Al final la gent acaba entenent de què va la història.
Sí, sí, i amb això que deies, jo sincerament quan veig els Warriors crec que encara tenen una marxa més o dues per posar si es compliquen les coses. Sembla surrealista, no?, parlar d'un equip que ha guanyat ja set partits, els set primers partits d'aquests play-offs, no n'ha perdut cap.
Primera vegada en la seva història.
Primera vegada en la seva història, i que sembla que, doncs, que encara els hi falti, no?, o que tinguin una marxa més, perquè dona la sensació que els rivals no els hi estan posant molt complicats, però és que no és així. Simplement que ells són tan bons, perquè evidentment Utah té cosetes per fer i les fa, el que passa que evidentment el nivell de Utah arriba fins a cert punt, però és que si jo m'hagués de posar a comparar equips, que no ho farem, però ja que estic ho faig, per mi Utah, és a dir, per mi ara mateix als playoffs hi ha tres lligues.
Quines?
Una, la de Golden State Warriors.
No fiques a Cleveland?
No.
Jo...
Tot i que està a prop.
Jo sí. Sí,
el problema de Cleveland és que crec que l'oposició que està tenint a l'est no és com la que hi ha a l'oest. Per mi Cleveland està al mateix nivell, una miqueta per sobre. Estaria líder d'aquesta segona lliga, si ho volem llegir així. Però per mi en aquesta segona lliga estan Utah, San Antonio, Houston i els Celtics. I ja més enrere... Sí, trobaríem els altres equips que queden de l'est, però sincerament veig molta diferència, i crec sincerament que, per exemple, un equip com Utah, si ara mateix estigués jugant a entrar a les finals de la conferència contra Cleveland, crec sincerament que li posaria molts més problemes que a Toronto, perquè és un equip amb molts més recursos que el Raptors, sense anar més lluny.
És que després en parlem dels Raptors, però l'altre dia parlàvem amb un amic que és canadenc de Toronto, que és de Toronto, i em deia, creus que farem alguna cosa? Creus que tindrem alguna opció?
No.
I li vaig dir, no, un 4-0, un sí. I em diu, jugo amb les meves il·lusions, digue'm alguna cosa almenys que menteix-me. Em sap greu, és que no et puc mentir. Els Raptors ara mateix són un desastre. I si a sobre Kyle Lowry posa-li com... Jo per mi s'està esborrant. O sigui, vale, sí, tens una lesió, però un quart partit on et jugues les últimes opcions, força.
Jo crec que més greu ha de ser del que...
Sí, sí. Diuen bàsicament que el sobreesforç És a dir, que l'esforç que havia fet per arribar en aquest tercer partit, l'únic que ha fet és perjudicar la seva lesió i que per això no ha jugat aquest quart partit.
Però el tercer partit tampoc juga.
No, evidentment. És a dir, l'esforç que fa per... És a dir, ell força per jugar el tercer partit, se'l veu fins i tot canviat a la banqueta...
I no arriba.
I no arriba. Què passa? Que l'esforç que va fer per jugar aquest tercer partit ha fet que empitjorés la seva lesió. Segurament, si no hagués forçat pel tercer, avui ja el tindríem jugant contra els Cleveland Cavaliers. Però no és el problema, perquè Lowry també ha fet mals partits durant la temporada. És un equip que ja li va passant els últims anys, que arriba a playoff i sembla que baixi el seu nivell. Quina és la gran diferència amb LeBron?
Que
el LeBron puja al nivell. Sembla increïble que pugui pujar al nivell, però és que arriba als playoff i es converteix en un monstre...
Competitiu,
és brutal, molt difícil d'aturar i a més rodejat d'un equip per fi fet a la mesura per LeBron James. Ens n'hem anat una mica de la sèrie,
ara, eh? Dir,
però per exemple hi ha una dada que a mi em sembla brutal dels Warriors, del seu nivell d'atac contra un dels millors equips defensius, segurament el millor junt amb els Warriors i amb San Antonio d'aquesta temporada, que és Utah, que són 0 turnovers en tota la segona part a fora de casa, a Salt Lake City. És una dada increïble.
I un equip això, que contrastava amb el que ha fet aquesta temporada, que l'hem vist en molts partits a... Bé, com es diu? No em sortia la paraula en anglès. Bé, com que no tenia molta cura, no, de la pilota. Com
Take
que
care of the ball.
Sí, que en molts moments, doncs això, que no...
Sí, que els hi era bastant igual perdre una pilota si després enxufaven tres tibles, sí. No? Jo crec que aquí també hi té molt a veure la baixa de George Hill, un molt bon defensor a nivell exterior. Clar, les supleixes amb Shelvin Mack, amb minutets d'Exum, de Neto. Exum ha tingut més protagonisme que no havia tingut en tots els playoffs ni contra els Clippers en una sèrie molt més complicada. És realment complicat per Utah, però crec que Utah ens està mostrant, com a mínim, donar una miqueta més d'oposició que Portland Trail Blazers, i a la vegada també ens està mostrant que de cara al futur pot ser un equip molt interessant. Jo ho comentava la setmana passada, jo cada vegada veig més clar que el senyor Hayward es quedarà a Utah, perquè l'ambient i l'estil de joc i el projecte de futur és molt i molt interessant.
Per mi Utah té un canvi claríssim. S'ha de treure de sobre Favors, perquè per mi és un jugador que ara mateix a Utah no li aporta i en pot treure un altre jugador que tingui més versatilitat, perquè si et pares a pensar, està jugant de titular Dio abans que Favors
més setmanes exterior també.
Clar, sí, però el tema de Favors
és un jugador més semblant a Gobert, però més dolent que Gobert.
No, el tema de Favors és una mica el que hem estat veient en aquestes últimes temporades amb jugadors interiors, que crec que se li dona més protagonisme sortint des de la banqueta, un estil Zach Randolph o Al Jefferson salvant les distàncies, evidentment, doncs per treure'l de la banqueta i a la vegada poder jugar amb jugadors exteriors que et puguin produir una mica més, o amb jugadors com a la posició 4 com és Boris Dio, que et pugui obrir una miqueta més al camp, a part de que Boris Dio és un excel·lent passador. I si la gent ha estat veient a Utah, sobretot en aquests playoffs, és un equip que sí, que juga possessions llarguíssimes, és a dir, que no acostuma a tirar mai abans de que quedin 7 segons de possessió, però si us fixeu, la majoria de tirs en aquesta sèrie els està costant una miqueta més, perquè el nivell defensiu que té davant és nivell top, és dels millors nivells de la NBA com és Golden State Warriors. Són tirs alliberats, per què? Perquè mouen molt molt bé la pilota i sempre aconsegueixen trobar una opció propícia per poder anotar. Clar, això t'ho genera, pues, jugadors com Dio, com Ingles, que també està jugant prou bé, com el mateix Gordon Hayward, que genera molt, el mateix Joe Johnson, els minuts d'inspiració que té Rodney Hood, i després tenir una amenaça interior com és Rudy Gobert, que li pots llançar una pilota, una mica estil de Andre Jordan, li pots llançar una pilota que no l'agafaria cap humà i ell te l'acaba sota cistella. Aquí està el tema, i bé, veurem de cara al futur com continua, perquè sembla evident que aquesta sèrie no la passaran. Jo, per què no, apostaria per veure una victòria en el quart partit de Utah. Crec que s'ho mereixen, com a mínim. És molt complicat.
És que se'ls ha fet llarga la temporada, el que dèiem.
Sí. També han arribat molt justos a final de temporada, lluitant sempre per aquesta quarta, cinquena posició. són relativament rookies a nivell de postemporada, perquè
setè partit contra Clippers, també
setè partit contra Clippers, per tant,
i el que dèiem, el que ajuda a signar a jugadors al final que tenen, que tiren de veterania. Ho hem vist a Joe Johnson i Boris Diaw han tingut protagonisme, ho deies abans, Aitor, en aquests play-offs.
Exacte, aquest mateix any s'havien fet amb tres jugadors veterans, però de qualitat, com Joe Johnson, Boris Diaw, George Hill. Crec que estan trobant a faltar bastant a George Hill, perquè vulguis o no, com ha dit abans l'Aitor, és un base que defensa moltíssim, és un base, però que aquesta temporada se l'ha passat més lesionada.
Sí, però quan ha estat bé, ha estat molt bé. Destacàvem a principi de temporada que era una de les apostes del fantasy, sense anar més lluny, perquè estava fent molt bons números. Havia quallat molt bé en el sistema de Utah. Veurem si recupera i...
La veritat, pensant en les finals, tinc ganes de veure com atura o com intenta aturar Cleveland, que ha estat segurament el seu taló d'Aquiles aquesta temporada, la defensa, a tot un arsenal ofensiu de... És que, clar,
a 200 punts.
No paro de pensar en el partit d'aquesta nit, de dir, és que un mal partit de Stephen Curry, Klay Thompson...
Klay Thompson acaba amb 6 punts, que no sé si ho heu vist, la foto de Pachulia dient que és històric perquè Pachulia ha fet 7 i Klay Thompson 6, o sigui que ha acabat Pachulia amb més punts que Klay Thompson. Sí, bromes a part, clar, és que un mal partit de Klay Thompson fent molts mals llançaments. Curry, és veritat que acaba amb 23 punts, però molt mala selecció de tir, molt mals percentatges, però clar, és que t'apareix Kevin Durant, et fa 98 punts.
Això és el que vull veure, eh? Jo crec que serà el principal repte que tindran els Cavaliers si arriben tots dos a
98, potser t'has passat
38,
no ho hem dit, però el tema de Steve Kerr...
Estava pensant si he dit 98 o 38. 38.
El tema de Steve Kerr, Mike Brown entrenant aquestes sèries.
Això sí que té mèrit.
I
que guanyin amb Mike Brown a la banqueta.
Bé, poca conya, perquè al final la cosa va avançant.
També s'ha de dir que segurament en aquest moment de temporada, si ens poséssim tu i jo, Pau, potser perdíem algun partit, però la cosa va bastant rodada, eh?
Llavors, Mike Brown, proper entrenador dels Lakers, no? També van fora Luke Walton, com l'any passat, perquè l'any passat dèiem el mateix.
No, a veure, el mèrit que té és portar a jugar un equip com l'estàs fent jugant fins ara. Ara tot va molt més rodat. Sí que és veritat que hi té incidència l'entrenador, però han arribat en aquest punt tant d'excel·lència, que es coneixen tan bé i que hi ha les rotacions que estan tan establertes que sembla que tot vagi rodat, que segur que no és així, però com a mínim des de fora, no? Dóna la sensació que és igual que li posis, que anirà rodadíssim.
Tu el que vols dir és que Mike Brown no li han posat un marrón, no?
No.
De moment no hi ha paraula oficial dels Warriors, l'únic que han dit és que es baixa indefinida.
Sí, i que s'haurà de tornar a operar, si no estic
equivocat.
S'ha operat,
no pot caminar, és que és un...
Sí, és un tema important. I el tema és que ara no sé quants dies de descans són, de cara a les... encara no han passat, eh? Estem donant ja per fet... Home, aquí tot el que no sigui en 4-5 seria també una sorpresa bastant
gran. Sí,
no,
del 5 no passaran. Jo l'altre dia a la meva secció que faig a un altre... a Ràdio Marca, fem una mica la falca aquí, a les 6:45 del matí els dijous, deia que tinc la sensació que no perdran més de dos partits en aquests play-offs.
En total, eh?
És la meva aposta, eh?
I totes les finals?
Sí. No. Si en tots aquests play-offs no perdran més de dos partits.
Us imagineu que passen...
Bueno, hi ha gent que està pensant que potser arriben al final 7-0.
I Cleveland també podria.
Sí, Cleveland també podria.
Tot i que jo tinc la sensació que Cleveland contra Boston o contra Washington... li costarà més, no sé per què.
Jo, dia d'avui,
a mi també em costa
d'imaginar, eh? En fi, tot esperant que acabi aquest partit, a 5 punts Toronto al final del tercer quart. Ha reaccionat una mica l'equip de Dwayne Casey, per tant esperem que acabi aquest partit, però el tema també és saber qui, en teoria, ho posem entre cometes, acompanyarà els Warriors a aquestes finals de conferència, perquè ha agafat un gir aquesta sèrie entre San Antonio i Houston que jo crec que pocs ens esperàvem. Nosaltres vam pronosticar que Houston igual partia com
jo vaig apostar per San Antonio al final, eh?
Nosaltres, l'Arnau i jo, per Houston.
I
el primer partit ens va donar la raó. Jo, de fet, em vaig imaginar una sèrie bastant curta.
Plàcida, però... semblava per Houston, amb la pallissa del primer partit.
No es pot desconfiar del gran Popovich.
Lliçó número 2499.
Sí. La pitjor derrota en el primer partit a pista de San Antonio, menys 27, quan podien haver estat menys 40 perfectament, però...
A la primera part, partit sentenciat ja.
Partit sentenciat. Però crec que la gent no s'ha donat compte de com va arribar aquell partit. És a dir, com va arribar aquella victòria? Aquella victòria va arribar amb un nivell d'encert del Houston Rockets fora de lo normal. Uns percentatges de llançament, des d'inici de partit, un cop trenques el partit doncs ja pots baixar els números, però a l'inici és que no fallaven res, ni el triple defensat ni el triple sol. Amb un nivell de Ryan Anderson que ha desaparegut en els dos següents partits,
sí, això vull...
també molt i molt bo.
M'agradaria comentar, perquè és curiós, la nula pràcticament aportació a l'últim partit.
Sí, sí.
És que al final el vuitè home, que és Lou Williams, ja juga 10 minuts.
Sí,
i ja anem reduint encara una mica més l'aportació des de la banqueta. I sí que a partir del primer partit, un clic, un canvi, que és aquesta entrada també de Pau Gasol al 5 inicial, en detriment de David Lee, que el primer partit...
Se'n van portar, no sé si el primer sí. o el segon partit, es van portar una bronca als dos primers minuts per demanar un temps mort, em sembla que era, d'escàndol de Popovich.
Les vergonyes de David Lee en defensa al descobert.
Sí, aquí és una mica la batalla dels estils, no? L'equip que juga més a llançar de dos, que és San Antonio, contra l'equip que llença més de tres, que és Houston, i a veure qui és més poderós en les seves armes. Què havia passat en el primer partit? Doncs que els seus homes interiors, que el té per donar i per vendre a San Antonio, com són David Lee, la Marcus Aldridge, Pau Gasol, el mateix Edmond, doncs van ser zero productius i van patir molt i molt en defensa, defensant a homes com són Ryan Anderson, com ja vam dir, que amb un nivell d'encert fora de lo normal, i després també amb l'opció aquesta de jugar amb quatre partits, amb Trevor Ariza jugant de quatre. Què ha passat? Doncs que Popovich ha canviat una miqueta, no molt, la seva filosofia, ha fet jugar en minuts de 4 a Simmons, cosa que no havíem vist fins a aquest segon partit.
Bon resultat.
Amb bon resultat, un jugador d'intensitat, un jugador que et dona defensa, que
segon
et dona ritme.
Segon partit, de fet, el parcial del quart-quart, mm-hmm. Qui més punts anota diria que és Simmons en aquest
sí,
31
sí.
a 5 que
I sense, no ens tornem bojos, sense jugar 35 minuts, sinó jugant 20 minuts per partit, però sí, ja sí. jugant a més dels que havia jugat i sent una peça important a nivell defensiu.
Un ritme més lent, més portant el partit al seu terreny.
Sí, i després s'ha trobat per free a jugadors interiors com en l'últim partit de Marcus Aldridge, que vintage la Marcus Aldridge, jo no sé si us en recordeu, però és que sembla que ens hem oblidat de l'Aldridge de Portland, o sigui...
No, de l'Aldridge de l'any passat fins a l'eliminatòria contra OKC,
sí, però...
que diria que és el segon partit, que fa un bon partit, però després desapareix.
Jo me'n recordo de la Marcus Aldridge, de veure partits de Portland i dir, és que aquest tio, des de mitja distància, no falla cap tir.
Sí, sí.
Amb el seu tir característic.
Sí, d'agafar-la, llançar des d'amunt i per molt que puntegis l'acaba notant. Doncs vam veure aquest la Marcus Aldridge. Després també vam veure un bon paper de Pau Gasol a nivell de tancant la cistella i tancant també doncs protegint la cistella a les penetracions.
12 punts,
sí, 12 puntets.
I entrant en un sector de gent històrica molt, molt important. O sigui, el primer en anotar 20.000 punts...
No, 2.000, a playoffs
era. 20.000 els havia anotat...
98 de...
20.000 va ser l'última jornada de la temporada.
Es nota que avui estem sense wifi, perquè aquí
No, 2.000
punts...
L'hauria llegit ràpid i vaig llegir
300 assistències i 200 taps.
I 200 taps, o sigui...
Era Karim, Julius Erving, Tim Duncan, Shaquille O'Neal i l'altre en balla.
Jo diria que era...
I ara Pau, no tinc la xifra aquí, però els dos partits que ha perdut Houston... els percentatges del nivell de 3 són molt, molt baixos. Què passa? Que quan depens tant del teu joc exterior a nivell de notació, doncs baixen aquestes xifres. I per què baixen? Doncs baixen per un motiu, crec que és bastant... no és senzill d'explicar, però hi ha hagut canvis a nivell defensiu, hi ha molts canvis, sobretot quan Simmons està jugant a la posició de 4 per no deixar jugadors exteriors de llançar. Després, per exemple, una variant que a mi m'ha agradat molt i molt de Popovich és com ha defensat, depenent de a quina alçada...
Abdul-Jabbar, Julius Erving, Ola Jugon, Shaquille O'Neal i Tim Duncan. Deies.
Bona companyia.
Sí.
Doncs la defensa del pick and roll amb Harden, no? Hem vist com la Marcus Aldridge, que li havia costat molt, doncs han optat per fer una variant que segurament no durant tots els bloquejos, que aquí també és interessant, sinó que donar-li diferents defenses perquè hagi de definir de maneres diferents James Harden. Però una defensa que no li havien donat fins ara és passar per darrere els bloquejos amb un petit puix de la Marcus Aldridge. Què passa? que anules una miqueta el bloqueig directe i te la jugues a que Harden llenci des de molt lluny després de bot.
Mira, tu deies abans, en el segon partit un 32,4% en tirs de 3 per Houston, i en el tercer partit que van jugar a Houston, que els altres dos, si uh-huh. recordem, són a San Antonio, doncs un 30,8. O sigui, clar, és molt baix comparat amb...
Tampoc és tan baix, eh? Pensava que seria més baix. Però, per exemple, el Ryan Anderson... No, però estem parlant de Houston o de qui m'estàs parlant?
De Houston, de Houston. En aquests dos partits hi ha un 12-39, que 39 tirs és bastant elevat, però per Houston aquesta temporada no ho és tant. No és... El primer partit, clar, és que el primer partit estem parlant d'un 44%.
El primer partit, sí.
Està molt interessant la sèrie, i aquest quart partit jo crec que és bastant...
És clau.
És bastant clau, eh?
És bastant clau. I no sé fins a quin punt, ho comentàvem abans, la setmana passada, abans de començar les sèries, que havíem vist que Harden havia baixat una miqueta el nivell contra Oklahoma després d'aquella petita revincada, em sembla que era el turmell,
sí.
I no sé si fins a quin punt li està afectant, que és una mica el que hem estat parlant
el
durant els últims
el
anys.
Tocat, també,
eh?
El Canell el
tenia. Canell. No és una mica el que hem estat comentant en aquestes últimes temporades, recordem, no sé si és la final de l'any passat, amb els suposats problemes físics de Stephen Curry, que tothom deia que estava al 100%, però sí que és veritat que se'l veia una mica tocat, i clar, arribant a aquests punts de temporada, la teva estrella està al 100% si vols treure els partits.
Doncs sí, absolutament, i la notícia important, la notícia més trista d'aquesta sèrie és la lesió de Tony Parker, que es va fer mal en aquest partit, el segon, en una acció bastant fortuïta, on sembla que primer, en un primer terme s'havia fet mal al genoll i acaba sent el tendó del quàdriceps, que jo aquesta lesió
no havia sentit
no,
mai.
No havia vist mai.
M'ha de ser molt dolorosa, perquè és el tendó, no?, que entenc que el... adjunta el quàdriceps amb el genoll.
Sí, 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 doncs trencat i adeu play-offs,
sí, sí,
i no sé quants mesos de recuperació, però seran...
Sí, sí, els tendons normalment són bastant complicats de recuperar. I...
Des de 2001, no jugaven sense Parker, una eliminatòria de play-offs.
I no sé fins a quin punt... Clar, la veterania és importantíssima en aquest punt, però després donaràs molt més protagonisme a Patty Mills, que segurament ha estat fent una bona temporada a nivell anotador, i després estàs començant els partits, bé, l'únic partit que has jugat sense Parker d'inici, amb Murray, que no li havies donat molta bola durant tota la temporada.
Això és absolutament intel·ligent, vull dir, no trencar la segona unitat.
No, sí, evidentment, però si veieu el partit, els 5 primers minuts... està a punt de perdre quasi cada pilota que puja l'atac. Però és curiós perquè després veus... Sí, i a més li fica D'Antoni, molt ben fet, li fica Beverly a sobre i li costa molt pujar la pilota. Però després veus els menys de San Antonio, i em sembla que dels que té més positiu és Murray en tot el partit. Per tant, per què no? Potser li està portant una peça més jove, una peça que segurament pot defensar molt més que Parker en aquest nivell en el que estava, segur. I bé, també, de cara al futur, potser t'estàs guanyant una peça important, perquè s'ha parlat molt de Murray com a un projecte de Popovich, una mica estil Kawhi Leonard, de cara a ser el base del futur de San Antonio Spurs.
Si haguéssim de fer, per cert, ara m'ha vingut al cap que algun dia d'aquests haurem de repassar al final de temporada aquells over-under que van fer en el seu dia.
Sí, jo els tinc, el que passa que no tinc la xifra en què estaven... És a dir, el tinc de l'oest, però de l'est em sembla que no.
Bé, ja ho mirarem en tot cas.
Sí, això ho podem mirar.
El tema, sí, perquè això ho tenim gravat. És de...
Sí, si no...
Per tant, si
passa molt la finta i ja està.
Sí. El tema és, li pregunto sobretot a Arnau, canviaries, Arnau, com jo, jo també, el signe de l'eliminatòria, és a dir, a dia d'avui...
Crec que no. O sigui, jo segueixo pensant que Houston ha tingut dos mals partits.
Sobretot, això està claríssim.
Sobretot el segon, però crec que el joc de Houston... El primer partit és molt, molt, molt superior. Sí que és veritat que el segon qui és superior és Spurs. Però jo segueixo pensant que aquest joc li va millor a Houston que a Spurs. I que, sobretot, la baixa de Parker jo crec que pesarà bastant a San Antonio. No sé, tinc aquesta sensació, tinc aquesta, com es diu en castellà, corazonada. Per primera vegada a la meva vida confio en Mike D'Antoni, no sé per què.
És que jo crec que em fa canviar l'opinió precisament per això, perquè comencen a aparèixer...
És D'Antoni versus Popovich.
Sí, els fantasmes del passat. Em sembla molt exagerat.
S'ha dit que D'Antoni li ha guanyat una sèrie a Popovich.
Sí, i em sembla molt exagerat fer servir només ja 7 jugadors en un partit a aquestes alçades. Sí, sí, sí. Lou Williams 10 minuts.
Acaben jugant Decker i tal, però els minuts de la porqueria.
Sí, sí.
És la no coherència portada a l'extrem, perquè durant la temporada ja hem comentat, està comptant amb jugadors com Sam Decker, com Montrezl Harrell. Ha estat comptant amb més jugadors.
Al final, la confiança d'aquests jugadors també s'ha de veure ressentida, no?
Totalment.
Sí, sí. Si hi ha un dia, per exemple, que és el que fa, jo crec, bé Popovich durant tota la temporada, si hi ha un dia que se't lesiona Trevor Ariza, has de treure Decker, que no ha jugat cap minut en tota la sèrie, doncs segurament el rendiment no serà a l'òptim, segur.
Ariza juga 45 minuts, l'anterior partit.
Una barbaritat.
I ara estic mirant també el segon, clar, el segon hi ha molts minuts de la basura, però clar, és que tot i perdre del que perds, que sí que és cert que és l'últim quart, al final et juguen això, 8 homes, i al final doncs acabes traient a un 5 titular absolutament nou i juguen 3 minuts cadascun.
Sí,
els estan jugant amb 9-10 homes.
Totalment, o sigui, això és veritat que l'Anthony, no sé exactament per què ho està fent, perquè és veritat que l'altre dia 10 minuts de Lou Williams quan estava sent un home clau, moviments, canvis estranys, sí, potser sí que li està passant el mateix que li ha passat amb cada equip que ha portat.
És una eliminatòria també d'entrenadors i aquí Popovich ja sabem com
és, més bon entrenador que d'Anthony.
Ja sabem com se les gasta.
Tot i que d'Anthony, ojo, que quasi una miqueta més li donen. Està lluitant, no?, pel títol de millor entrenador.
Li han donat el de l'associació d'entrenadors.
A ell
i a
Espuesta, els dos a la vegada.
Que era el primer any que es donava i resulta doncs que ha acabat en empat.
No, si la temporada que ha fet és boníssima, la de Mike D'Antoni.
Sí.
I això, el que deies, Pau,
per tancar.
Que això potser veiem el quart partit i aquí torna a canviar tot una mica l'anàlisi i Houston està ensaltadíssim des de la línia exterior. Crec que la peça clau per Houston per guanyar és Ryan Anderson, perquè el partit que han guanyat Ryan Anderson ha estat de 10 i el partit que han perdut Ryan Anderson ha estat molt i molt malament.
0-4 l'últim.
I bé, aquest serà una mica, no?, aquest quart partit, com tu deies, Pau, doncs el que decideixi cap on, si San Antonio s'ho emporta quasi ja cap a casa o es donen més opcions a l'equip de Mike D'Antoni.
De John T. Murray, millor més menys del partit.
Això,
més 11.
Sí, sí.
Estava mirant ara. Doncs això és el que hi ha a la conferència West, a l'espera de que passi en aquests quarts partits, i nosaltres ara fem una pausa i a la tornada doncs ho rematem també tot plegat amb les eliminatòries de la conferència Est. Fins ara! Som-hi, de tornada ja en aquest programa número 23 de la cinquena temporada, aquí a Ona de Sants Montjuïc, encara en aquesta recta final del programa, i hem dedicat la primera part a parlar de les dues semifinals de l'Oest. Per tant, ara toca acabar amb les dues de l'Est, encara amb aquest Raptors Cavaliers en joc, i esperant per veure si...
Més un Raptors, eh?
Sí?
Més un Raptors.
Sí, 93-92.
Tinc crònica directa des de casa meva, el Nim va dir la casa, ells estan veient el programa, jo no... I em comenten que això, que s'han posat per dalt els Raptors.
Ara ho comentarem, però...
I que el senyor Pedro J, com li diu Guille...
Pedro J. Tucker.
doncs estava tirant uns fills lliures, no hi havia més.
Em preocupa, ara ho comentarem, en tema Cavaliers, però que l'Ebron està... el veig molt sol. Vull dir, està fent heroïcitats pràcticament a cada partit.
L'Ebron, deies?
Sí, l'Ebron.
Sí, perquè...
Està tenint ajudes puntuals d'Irving en algun moment, avui Korver, al segon quart, però al final qui està tirant del carro a tots els partits
sí,
és
sí,
ell.
Sí, el tercer partit qui el trenca i l'acaba decidint és LeBron amb un parcial final espectacular, però sí, així com abans parlàvem que Golden State doncs està sent algo més coral, més entre tots, Cleveland depèn molt de LeBron, a més un LeBron que, si no recordo malament, en el segon partit va superar a Abdul-Jabbar, si no m'equivoco.
Sí, ja està només per darrere de Jordan.
Exacte, ara és el segon màxim anotador...
A playoffs.
A playoffs, exacte. i està fent números estratosfèrics. Ara, així com durant la temporada descansava, no està descansant. No sé com li, no sé com li sentarà d'aquí als següents partits, no sé si ho patiran.
Jo, el tema del descans, amb Cleveland, al cap i a la fi, tot i que ho hem destacat molt, durant molts dies, no crec que sigui important, bàsicament perquè estan descansant sense jugar partits. És a dir, LeBron sí, quants minuts pot jugar? Pues 40 minuts per partit, però s'ha passat una setmana sense jugar cap partit. Si tornen a fer un sweep aquesta setmana, a la sèrie de la qual parlarem després, Boston-Washington, també fa pinta de ser una sèrie llarga. També tornarà a descansar. És a dir, tot el que no descanses en partit, ho descanses entre setmana, entre cometes. No? Perquè t'estalvies partits.
Sí. Anem a l'altre, per això esperem que acabi aquest, sí, aquest Cleveland-Toronto. Ja torna a estar Toronto, Cleveland per davant en el marcador. Sí que és cert que juguen els Wizards i els Celtics a aquest Game 4, igual que els Rockets i els Spurs aquesta matinada, per tant, doncs demà si escolteu el podcast ja sabreu què han fet.
Amb un triple de Kyrie.
O no, us el podeu posar mentre feu el cafetó pel matí.
Sense spoilers.
Ha estat un triple de Kyrie Irving que ha posat el 95-93.
Bé. I us l'aneu posant durant la primera part del Boston-Washington i així no fem spoilers.
Boston-Washington, ho vam dir...
Bueno, no els farem igualment perquè evidentment ja se sabrà.
Sí, pel... sí. Ho vam dir la setmana passada, estan guanyant... És que clar, tot pot canviar en aquest quart partit, eh? Però almenys anem fins a aquest Game 3. Us vam avisar la setmana passada que en els partits de Lliga Regular havia guanyat Boston els seus dos partits a casa i Washington els seus dos partits a casa. I què ha passat? Els dos primers partits els ha guanyat Boston a casa i el tercer Washington a casa. Però jo crec que aquí hi ha un punt preocupant pels Celtics. Llàstima que no tinguem a l'Alejandro avui. Jo crec que és la sèrie que més he seguit, aquest Boston-Washington.
És la que té uns horaris potser més bons.
Sí, més europeus.
Més europeus, sí.
Jo he vist tots els partits del playoff, o sigui que pots preguntar el que tu vulguis.
La punt preocupant per Boston és que les arrencades de partit totes han estat iguals.
Totes.
Sí, totes. Totes. I amb...
parcials nefastos per Boston.
Parcials nefastos. A mi em va sorprendre la tornada de Gerald Green al 5 inicial quan tornava Morris. Em sembla que el tercer partit va sortir de titular, cosa que em va sorprendre. I una altra vegada... Marramiau, i què ha passat? Doncs que els dos partits de casa han aconseguit remuntar amb un nivell d'Isaiah Thomas fora del normal també, i per contra el de Washington doncs no van ser capaços d'apropar-se en cap moment en el partit, perquè era un partit que des del principi, una mica com va passar amb aquest Houston San Antonio, potser no tan exagerat, des d'un principi ja es va veure que s'emportaria el partit
17-39 al primer quart,
els de Scott Brooks,
més 22, sí, més
22 al primer quart, i amb aquella sensació de ser el primer partit a casa, de venir amb moltes ganes, de... acostuma a passar, quan els equips es posen 2-0, el tercer partit normalment, quan visiten per primera vegada camp rival, se l'acostuma a portar al local, doncs perquè té més necessitat, perquè juga a casa, perquè els arbitratges canvien. Doncs no, tots aquests factors fan que la normalitat digui que aquest tercer partit i primer partit a casa de l'equip que no té avantatge a camp se l'emporti al local, però amb aquesta diferència. I després també destacar el tema de perdre un jugador que et juga minuts com Ubre i et surti per fi Bogdanovic, doncs també afavoreix, perquè recordem que Bogdanovic, si no estic equivocat, no tinc les xifres aquí davant, però el segon partit em sembla que en juga 8 només de minuts. Que el mateix Scott Brooks diu que necessiten molt més de Bogdanovic per poder tirar la sèrie endavant, perquè si no, no tenen anotació des de la banqueta.
Per cert, parlant de banqueta...
Sí, 8 minuts, exacte. Clavats.
Parlant de banqueta, interessant, un jugador que teníem oblidat, i és Ian Mahimmi.
Sí, sí, sí.
Al final és un jugador que ha fet bons playoffs amb Indiana, i...
que cobra molts calarons, per
sí,
cert.
Sí, també, i que necessita un recanvi interior.
Sí, sí,
no. Perquè sense amb Gortat i Marquise Morris 48 minuts no pots anar per la vida.
No, i Mahimmi és un jugador, no, molt de l'NBA d'ara, no? Un jugador físic, jugador que protegeix la cistella, que et pot esmaixar, un rim protector i un finalitzador. No és cap meravella, però sí que et dona una peça més en la rotació. A més, tenint en compte que Gortat, sincerament, decisiu no està sent ni en aquesta sèrie ni en l'anterior.
Algun partit bo però
no és un jugador referent, per tant sempre està bé tenir un jugador que surti amb cames fresques des de la banqueta i que t'ajudi a protegir la cistella, que és un dels problemes que estàs tenint contra els Celtics.
Sí, totalment. Per cert, Celtics, a banda de l'aportació més o menys del que s'esperava ja del Horford, bons minuts d'Avery Bradley, però sobretot Parlàvem la setmana passada una de les claus com estaria mentalment Isaiah Thomas i l'altre dia veies casca 53 punts.
Sí, sí.
És una cosa estratosfèrica.
És una...
Tindrà les seves limitacions en defensa, però és que les està compensant amb la seva aportació en atac.
El segon partit d'Isaiah Thomas és un partit estratosfèric. A més, el quart, si no m'equivoco malament, anota més de 20 punts, fa el que vol i de la manera que vol, i després a la pròrroga és que ell...
No, entre la pròrroga i l'últim quart em sembla que en fa 29.
Oi, diria?
Sí. Una barbaritat, a playoffs.
I a més, l'última cistella aquella contra Marquise Morris, que Marquise Morris li toca el braç, la pilota se li escapa a l'aire.
És surrealista.
I ell la torna a agafar sense caure, i llença, i anota, fa un 2-1. Brutal. O sigui, el partit aquell, Isaiah Thomas, ell ho diu, aquell partit coincidia amb l'aniversari, amb els 23 anys de la seva germana.
Sí.
Va sortir extra motivat i li va dedicar la victòria a ella.
S'ha de dir que Brad Stevens deu estar pensant que seria feliç si pogués fer canvis de balonmano, perquè és increïble el que deixa de defensar, però no defensar, sinó que ha agafat aquest rol de defensar una mica el tirador de la cantonada. Però és que el problema del tirador de la cantonada és que, si us fixeu en el final del partit, abans de la pròrroga, em sembla que hi ha dos cistelles consecutives, no sé si una d'Otto Porter i l'altra d'Ubre, que són rebots ofensius del jugador que està defensant Isaiah Thomas, que a més Avery Bradley, després de ficar aquesta cistella, se'l veu com li fot la bronca, entre cometes, li diu: tio, que has de bloquejar el teu tio, perquè es veu a Isaiah Thomas mirant la pilota, el que hem fet tots quan hem jugat a minis, o que ens passa de tant en quant que mirem la pilota i no sabem on està, li donem l'esquena al nostre jugador i el nostre jugador va per darrere, agafa el rebot i fa 2 punts. Clar, aquests 2 punts són fàcils d'evitar, és una mica de contacte, i després, doncs, si la pilota va molt més llarga i passa per sobre teu, doncs com a mínim ja estàs entre jugador i cistella. Però són dos fallos en defensa clamorosos que sí, que evidentment després els acaba compensant en atac, però això que et deia, si Brad Stevens pogués fer canvis de balón mano al 100%, és que es faria cada possessió, estic convençudíssim. I tot i així, crec que la gràcia de Boston Celtics és que ha sabut rodejar a Isaiah Thomas amb jugadors defensius com són Bradley, Smart i Rozier, que està fent una bona sèrie, o estava fent una bona sèrie en els dos primers partits, i crec que és imprescindible per l'equip de Boston que dos d'aquests tres jugadors estiguin sempre en pista: Smart, Avery Bradley i Rozier, per defensar la parella exterior de Washington Wizards.
I el tema és que els Wizards estan obligats a guanyar un partit a Boston per passar aquesta eliminatòria, i aquí és on igual tenen la dificultat més gran. Compte amb aquest quart partit, demà ja sabreu com haurà acabat, però la baixa d'Ubre és una baixa, no és John Wall, no és Bradley Beal, però és que aquí cada peça de l'engranatge que et falla en un partit...
Clar, quan no tens banqueta i un dels pocs que et pot produir des de la banqueta no pot jugar... La rotació se t'acaba escurçant molt i necessites que t'apareguin jugadors com Brandon Jennings o Bogdanovic. Jo crec que aquí hi pot treure molt de profit Bogdanovic, un jugador que havia estat donant molt bon rendiment des del seu traspàs a temporada regular i que sembla que en aquests play-offs li està costant una miqueta més. Doncs veurem quin és el rendiment del jugador croat. I bé, veurem si els afecta o no, i veurem també quina és la reacció a nivell de crispació, no?, que hi ha en aquestes sèries. Unes sèries que ja ho havíem comentat, però ja venien calentes de temporada regular.
Jo m'esperava més.
T'esperaves més?
Sí.
No
dins de la pista, perquè aquí jo crec que han de tenir
més de trash talking de fora de la pista, de declaracions,
de la parafernàlia,
Bé, no sé si l'incident entre Ubre i Olinik, que al cap i a la fi Ubre se li en va la olla,
sí,
perquè és un pic, és un bloqueig de Olinik, potser és una mica dur, però
tu has de saber que amb aquesta reacció et suspendran un partit, i era l'inici del segon quart.
I és que el pitjor és que, a part, quan va donar-li, li dona l'àrbit.
Li dona l'empenta.
O sigui, no sé què és pitjor. Una mica de flopping, si ho veieu a càmera lenta, una mica de flopping del senyor Olinik, però realment la reacció està fora de lo normal. I el que dèiem de que venia calent durant tota la temporada, s'han estat burxant entre els dos equips per unes declaracions que va fer Crowder sobre Horford, que no havia escollit Washington perquè com havia d'escollir un equip que els Celtics els havien guanyat 4 partits a la temporada regular. Després d'aquelles declaracions va haver un petit enfrontament a final d'un partit que havien guanyat a Boston. Després hi ha l'episodi de tots vestits de negre, anem a un funeral dels Wizards en el següent partit.
Un bon bif, això és el que esperàvem veure.
Sembla que s'havia calmat una miqueta i potser aquest incident, no ho sabem, perquè no va afectar gaire en aquell partit, perquè quan va passar l'incident ja el partit estava trencat, per tant era difícil que pogués haver-hi molta crispació. Veurem si en finals ajustats doncs podem veure això, no? Una sèrie, si més no, calenteta.
Volem hòsties.
Poc de Bradley Beal.
Poc de Bradley Beal, i era, era un dels factors claus, i és un dels jugadors que en aquests partits de temporada regular els hi havia costat més a Boston de defensar.
Que parla molt bé de Bradley, això també.
Sí, d'Every, no?
Quin dels dos?
Every, de cada Bradley.
Everybody. Yeah. Every Bradley.
Inclús en la victòria de l'altre dia acaba un 4 de 12. Que tampoc és una cosa amb 11 punts.
Sí, sí.
Bradley Beal. En fi, així està la cosa. Aquí el pronòstic està molt més obert. Jo, enllaçant-ho amb el següent, al final Cleveland tornarà a veure 2-3 partits des del restaurant, tots junts, mirant si han d'entrenar o no han d'entrenar el dia següent, però poden tenir ara una altra setmana de vacances per descansar tranquil·lament,
Sí, sí, perquè sembla que avui més 7, a falta de 3 minuts.
Sí, he fet el comentari, 11 punts de Kyrie Irving consecutius,
Sí? Sí. Veus? Este pitoniso pau.
Correcte.
I sí, sí, sembla, tot fa indicar que serà una sèrie llarga. Ara potser Boston guanya el quart i el cinquè se l'emporta de carrer, no ho sabem això, però sí que és veritat que a mi em costa veure que ho acabi ràpid això Boston, bàsicament perquè els dos partits que ha guanyat els ha guanyat patint, el primer no tant, però el segon sobretot.
El primer, al final, i home, has de patir per remuntar el...
Sí, 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 però
fan el primer quart.
A mitjans de l'últim quart ja s'acaba decidint el partit. Sí. Però el segon... pateixes molt, vas en una pròrroga i al tercer no tens res a fer en tot el partit, per tant segur que el menys de diferència de punts està favorable a Washington, tot i haver guanyat un partit només, i veurem una mica el que passa amb San Antonio i Houston, que aquest quart partit, quan les sèries van 2-1, és clau per saber si s'allargarà o no aquesta sèrie.
Avui sabrem. Jo, per cert, tinc un dubte que no acabo d'entendre per què s'ha decidit que, bueno, s'ha decidit, hi ha un partit més de, hi ha un dia més de descans entre Washington i Boston, perquè si no recordeu malament, els partits de Boston i Washington eren el mateix dia que el Golden State i Utah.
Sí, ara ja,
i de cop i volta
avui
passen...
ahir hi havia només un, avui hi ha tres, demà hi ha un. Imagina, i ja tornem al 2-2-2
de ser diumenge.
Sí, sí, al final de posar més partits en diumenge, posar el primer a les 9 i mitja de nostres, que són les 3 i mitja d'allà.
3 i mitja, 6 i mitja, i
sí,
imagino que va per
tema, aquí. Ha de ser tema televisiu, segur, perquè després ho acabem compensant. Demà és el que deia, un partit només, demà el Golden State Utah, si no estic equivocat, i després ja tornem al 2-2-2.
Estem parlant que...
Si guanyés Toronto, clar.
Si guanyés avui Washington, han de jugar mínim 2 partits. I això és anar-nos ja al divendres. Uh-huh. Si ho tanca ja Cleveland avui, és que...
Una setmana,
perquè no coincideixi molt la sèrie, això, però...
La sèrie començaria en diumenge, si el divendres hi hagués setè partit, em sembla que, si no estic equivocat...
El divendres seria el sisè.
Sisè.
O sigui, el cap de setmana seria el setè. Estem parlant que 8-9 dies de descans...
O sigui, el diumenge hi haurà partit sí o sí, o el setè o el primer de Cleveland.
I ja ho podem donar per fet, perquè és un més 11 a 2 minuts per acabar.
Sí, sí.
Doncs al final... Cleveland serà el primer equip classificat per les finals de conferència. No tinc la dada, hem tingut un petit problema amb el wifi, però volia buscar quants anys consecutius porta LeBron James arribant a unes finals de l'Est, perquè han de ser molts.
No eren 6 l'any passat?
De forma aquí és que clar, m'enganxes. Anem a intentar resoldre aquí el dubte. Però de mentre també el que dèiem, eliminatòria, jo crec que Toronto, clar, és que ho vam mig pronosticar la setmana passada, però és que ha donat una imatge molt pobra.
Molt, sí, molt. I sobretot els seus dos grans referents. Sí que és veritat que Lowry s'ha perdut els dos últims partits.
Dos i mig,
però DeRozan, tot i haver fet números perquè n'ha fet, per exemple, l'últim partit, el primer partit de Toronto, fa bons números.
37 punts.
Però... A l'últim quart em sembla que fa un...
Tres puntets fa l'últim
quart. Fa tres punts en l'últim quart, que és quan està jugant les Garrofes, i és quan realment han de sortir els jugadors decisius, i de Rosa n'ha de sortir en aquell moment.
Tens raó, eh? Són set, amb aquesta serà la setena ja, consecutiva.
Estic a tope avui, eh?
Molt bé, estàs que copeta, sí, sí.
A partir d'ara sense internet tot. Tot en la cabeça.
I a tot això també el que significarà anar sumant punts per aquest rècord de Michael Jordan, que no està lluny. Jo diria que no arriba, jo diria que no arriba en aquests playoffs, però si no són aquests, seran els següents.
Sí, tot fa indicar que LeBron... És que a més, és que el problema és que LeBron és que sembla difícil veure-li un final, perquè sí, sí, sí. És que cada any és està al mateix nivell. És una mica com Messi, no? Que el veu jugar i dius, aquest tio, però si cada any està igual.
Té 32 anys.
No, cada any està més calvo.
Això sí, però...
Sí, això sí. Dir,
32
això,
anys,
el hairline...
Podríem parlar que 32 anys és la maduresa esportiva d'un jugador. Marc Gasol, perdó, està també amb 32 anys i ha fet la millor temporada de la seva vida a l'NBA.
Jo arribo a una conclusió amb LeBron. LeBron era un jugador que de jove... Fa uns anyets jo no m'agradava, em considerava un hater de LeBron, i per mi ara ha canviat totalment aquesta visió que tinc d'ell. Crec que molta gent ha canviat la seva visió d'ell. És un jugador diferent, és un jugador que ja no Cristiano Ronaldeja tant.
Però és que en veritat, no, o sigui...
Ho havia fet molt.
No ho havia fet tant. Jo que sóc, ja em coneixeu, però hater, jo que sóc... Jo he estat bastant hater de LeBron, però en veritat, si poses a repassar la seva història, el moment és el decision. Després d'allà, quan està a Miami, no Ronaldeja, el que passa que tothom té en ment la decisió. I
aquell episodi... Els anys anteriors amb Cavaliers, quan és més jovenet, té algunes declaracions fora de lloc, alguns gestos d'aquests que... Sí, és això, és estil, és el que dic, Cristiano Ronaldo, que són d'aquests... Però, en canvi, és veritat que des de la tornada a Cleveland és un jugador totalment diferent, més madur.
I a Miami és un jugador madur, que passa que la gent té a la retina, té l'episodi de la televisió, de fer el show aquell que va ser, per mi, una de les coses a nivell comunicatiu mediàtic més impactants en el seu moment. Perquè era un tio que sortia a la tele, cap equip sabia on anava, en teoria, i de sobte connexions amb els fans a totes les ciutats, i en un segon decidir on aniràs a jugar.
Com a producte televisiu és, i perdona l'expressió, és l'hòstia.
Sí, com a producte televisiu és l'hòstia, com a producte...
Final, mira com han canviat els temps, que ara Kevin Durant ho fa via de Players Tribune.
Sí.
Igual s'hagués fet per Twitter també. Deixem-me fer números. LeBron James, avui 34 punts, per tant ja són 5.846 en aquests playoffs. Està, si no em fallen els càlculs, a 141 de Michael Jordan. Compte.
Demà els fa.
Són, a aquest ritme de 30 punts per partit, són 5 partits. Vull dir, podria assolir aquesta fita en unes hipotètiques finals contra els Warriors. Seria el primer jugador en arribar als 6.000 punts en playoffs. Alguna cosa històrica, i a més, comptant tot el que li queda per endavant. Que és encara el que...
És que és això,
jo crec que aquests playoffs l'estan elevant. Aquesta categoria ja ha d'estar tot sol per sota de Michael Jordan. No sé què...
Sí, i crec que cada vegada, i jo que escolto molts programes de ràdio nord-americana i gent d'allà, bàsicament, cada vegada la gent està més convençuda que s'ha de tenir de discussió entre LeBron i Jordan. És a dir, no tenir la discussió, sinó que ja cada vegada tot fa pinta que la cosa estarà allà entre ells dos. És a dir, a mesura que van passant, que va superant rècords, que va arribant a finals, que es veu que estan dominant, que la passada matinada, fora bromes amb el tema de l'esquerra, de les dues cistelles amb l'esquerra, doncs són dues cistelles amb l'esquerra, però és que després és que anota una sèrie de triples, sempre els anota des del mateix lloc, per cert, 45 graus al costat esquerre de la cistella. És aquella posició
infal·lible.
La té, i jo sempre que s'aixeca des d'allà dic, això entra segur, i mira que és un jugador que precisament el seu forma ja ha estat el seu llançament exterior. Doncs ha anat polint aquestes poques coses i puja tant el nivell a playoff que és que nosaltres sempre parlem de hòstia, Russell Westbrook, quin animal competitiu. Però l'animal competitiu de veritat és LeBron.
És LeBron, i tant. I tant,
Què passa? Que
el saber
és...
dosificar-te, el saber...
Sí, que no és tan expressiu com Westbrook, que, no, que més dona més protagonisme als seus companys, que el seu equip és millor, el que tu vulguis. Però el competitiu és el tio que porta 7 anys consecutius arribant a les finals, si arriba aquest any.
No cal que ho paguis amb la taula,
Si estic defensant l'Ebron, això m'ho dius fa 3 anys
i... La veritat que és que, clar, veus el seu joc i arribes a pensar en aquest domini de que ell mateix acapara el ritme del joc, decideix a què es vol jugar en aquell moment.
Sí, sí.
Si vol penetrar ell, penetrar ell. Si vol penetrar i doblar-la cap a fora, cap a fora. Si vol un llançament exterior, un llançament exterior. I és la principal arma dels Cavaliers per repetir.
Per cert, que fa poquet el senyor Lu
sí.
deia que la tasca més difícil que havia a la NBA era entrenar els Cleveland Cavaliers que tenia ell. Perdona'm, però quan tens un jugador que arriba a 6 finals consecutives de la NBA...
De conferència. Ah, bueno, i també de... Sí, sí, sí.
I... Ara no sé què m'has dit, Pau, perdona.
No, que estava pensant en les de conferència, però no, són finals també de la NBA.
Sí, sí, final. Sí, sí, sí. Un jugador que t'arriba 6 anys consecutius amb diferents equips... Doncs no ha de ser la tasca més difícil d'entrenar a NBA,
David Blatt, no sé si va acabar molt satisfet,
No, però segur que és pitjor entrenar els Pelicans. La setmana, és molt més difícil.
Sí, la setmana que ve ja analitzarem aquest duel, depenent del rival, però ja us diem que els Cleveland Cavaliers són el primer finalista de conferència d'aquest any.
Oh, que raro.
I amb un 8-0, per tant, 4-0-4-0.
Sweep.
Tant que sabia... Això em referia al principi, que la gent igual pensi... Per què he de seguir més a fons una temporada regular o per què m'he d'emocionar més o menys perquè acabin els Celtics i no sóc del... Entenc que la gent de Boston es pugui tornar hooligan pel seu equip, però per què li he de fer més cas, menys cas a això si després ho hem vist, per exemple, l'any que Atlanta fa el més perfecte i acaba primer de conferència. Després, fora. Qui mana els playoffs és LeBron James. I això jo crec que també l'eleva. Després Jordan tindrà coses molt místiques i molt mítiques, com són les 6 finals, el 6-0 a les finals, com seran cistelles absolutament icòniques, sí, sí. Com la que avui fa 28 anys contra els Cavaliers per passar de ronda, precisament, el The Shot. Té punts que segurament LeBron James no pugui arribar mai a arribar, no? Però a nivell de dominància d'un jugador complet, jo crec que aquí sí que estem davant del jugador complet.
Sí. Yes. Jo, és que no sé què més afegir.
És el que...
I de Cleveland, si marxem de LeBron, sí que és veritat que està fent números molt bons, però a mi hi ha un tema que m'està convencent aquesta temporada, que és que jo crec que han aconseguit per fi integrar un jugador com Kevin Love.
Sí.
Que un jugador que l'estan buscant quan té superioritat sota cistella, perquè hi ha moments que la té, perquè els equips rivals juguen small ball per poder compensar doncs a l'small ball de Cleveland, i quan hi ha un avantatge a nivell ofensiu, doncs el busquen i el tio s'està i ell està responent, i per fi han aconseguit integrar aquesta peça que els primers anys, no, s'havia parlat els dos primers anys, que era aquella peça que ballava una miqueta, que ell potser marxava, que es discutia si el trade havia estat un bon trade, que potser Cleveland hauria estat millor amb Wiggins en comptes de Love. Doncs sembla que per fi han aconseguit integrar a un jugador que recordem que les últimes temporades de Minnesota era un jugador que estava a les travesses d'MVP.
Sí, sí, i a més aquest any és el que dèiem abans, té banqueta. Kyle Lowry, Kyle Korver, confonia de jugar.
Kyle Lowry estaria bé.
Kyle Korver.
Deron Williams, Deron
Williams a la banqueta. És que...
Shamper, Fry...
Jo sincerament demanaria que passessin ràpides aquestes setmanes.
Jo demano...
Tinc ganes de guardar els Cavaliers
12-0 ràpids.
A mi m'agradaria veure unes sèries finals de l'Est competides.
Ojalà. Les de l'Oest ja
les
estan esperant impossible,
el que hem vist fins ara, ni una ni l'altra. Dona la sensació que... Has de guanyar a 7 partits. Vull dir, bé, pots guanyar amb 4, però has de guanyar 4 partits als Warriors o 4 partits als Cavaliers.
El que no m'agradaria veure és que arribessin els dos, és a dir, més igual si arriben els dos, que segurament arribaran, com són Cleveland i Golden State, però que arribin a les mateixes condicions. a nivell de lesions i a nivell de que no m'agradaria veure un equip que arriba amb un 4-0 i l'altre equip amb un 7è partit. Sí, a nivell de cansanci. No vull un equip que estigui una setmana més descansant, tot i que se la guanyi. És que al cap i a la fi el descans és merescut perquè te l'has guanyat tu a la pista. Vull dir,
no volem un Kelly,
no és un tema de calendari.
Un Kelly Olynyk lesionant a Kevin Love, no? Per exemple?
No.
Bé,
fa falta.
Anem amb el Deluxe, que
avui estem aquí barra libre, eh?
Hora i mitja. Va, som-hi, anem a fer una mica de safareig. Som-hi, va, avui haurem de fer una mica versió comprimida.
Comprimida, rapideta, doncs comencem.
I comencem, com no, amb l'Onze Ball.
Que raro, eh? No,
recordeu la setmana passada que parlàvem de les bambes?
Jo ho vaig dir també, aquí també diré que vaig dir-ho, que l'objectiu era treure més pasta de Nike, perquè al final, amb qui ho ha acabat?
Amb qui ha acabat?
Amb qui ha acabat?
Amb ningú.
Amb ningú, amb ell.
Ningú, amb ell mateix.
Amb ell, no?
Però es poden vendre, les ven les sabates, que es diuen, em fa molta gràcia el nom, ZO2.
De l'Onzo,
sí, però
i porta el 2, a UCLA.
Sí, bueno, és...
Ziuchu.
I costen, atenció,
$500.
Sí, 495, em sembla que
era. El que és curiós és que es poden comprar per Nike.com.
Sí. No. No,
cap.
Aquí el tema és... Ha sortit a la llum el preu i la gent s'ha posat les mans al cap. I fent una comparativa, la bamba més cara que es ven a Nike.com crec que són unes Air Jordan 5 Retro,
que
això l'Aitor les tindrà controlades.
$400. Sí, clar, ell bàsicament el que vol fer amb això és...
Perquè veieu el preu, eh?
Treure molta pasta ara. Clar, tot a partir de la Big Baller Brand Shoe, aquesta, perquè és l'empresa del seu pare... que està com una punyetera cabra, com una xota, i que és que no és normal posar, perquè és que no sé qui li compra, a més són lletges de collons, si les heu vist.
A mi no em desagraden.
Em sembla
abans les veiem amb Aitor i...
Bé. Jo que sóc un expert, no sóc un expert, però sóc un aficionat de les sabaties esportives, ho direm així, les sneakers, doncs... em recorda molt els últims models en general. És un popurrí una mica, perquè si veieu la sola, tenen com una espècie de càmera que és com el bust aquest de Dies, no sé si la gent el coneix, que és com una espècie de corxo pintat de negre. Uh-huh. I després la part de davant és com una Kobe, per tant és com una mescla de Nike i Adidas portada una bamba de bàsquet.
No s'ha dit qui les ha fet, no? No s'ha dit qui les ha de...
Jo no ho sé, no, segurament que si investiguessin...
El pare una tallades a...
N'ha fet dues, una per cada peu i ja està.
Espera, que hi ha una versió que val 1.000 pavos, eh?
Sí, sí, amb leds...
Que et ve un autògraf, et ven autografiades i...
Pots pagar $500 més? Si t'ha semblat 500 poc, pots pagar 500 més i és això, bé, amb una...
Surrealista.
Amb una autografiada i a sobre... amb leds, amb llum de led. Tu.
Per cert, ara que parlàvem de sabatilles, recomano, que em sembla que tu l'has vist, Pau, el documental de sí. Abstract sobre el disseny de les sabatilles a Netflix.
Bàsicament la persona que li...
El Thinker.
Sí, sí, la persona que dissenyava les Jordan. Quan... Sí, la Jordan.
Des de la Jordan 3 fins a la Jordan... Sí,
sí. Quan estava a l'NBA.
15, una cosa així.
Més coses, a les últimes hores ha sortit, o s'ha vist esquitxat en una polèmica, Kristaps Porzingis.
Doncs sí.
Unicorn.
Unicorn, doncs...
En un tuit.
En un tuit que va fer, que posava LA Clippers i tres cares somrients. El tuit va durar poc, ell mateix el va esborrar, però, òbviament, a Twitter les coses...
Es capturen.
Sí, sí. Llavors li van capturar i, doncs,
i això
semblava un guinyo als Clippers... Però ell ha fet... directament ha fet l'excusa de la abuela, l'excusa de sempre. És l'excusa més repetida a Twitter. M'han hackejat. Ai, és que m'han hackejat. Ai.
El perro me cogió el mòbil. No?
Sí, sí, el perro m'ha comido los apuntes. I
que era Byron coses. Scott, no? Que també deia que l'havien hackejat i que,
sí, tothom,
que el pagava, que volia pagar un aficionat o no sé què, no us en recordeu?
Sí,
de...
sí. Bé. I ha demanat perdó i ha dit això, doncs, que estarà atent i que s'està investigant, sí. a veure...
A més, ha fet una
captura de pantalla, sí. Sobre la pantalla aquella de...
Els
la secció d'emoticones més utilitzats, on, curiosament, no sortien les tres emoticones que acompanyaven a l'LA Clippers.
Sí que hi havia el middle finger, eh?
Sí.
Aquest dit del mig.
I el Latvia.
I la bandera de Letònia. Jo crec que abans de fer el tuit ha estat allà enviant emojis i per això li sortia...
No, a mi no em quadra que vagi enviant banderes de Latvia a tot arreu.
Tot això en una setmana on s'ha dit, on va sortir per ESPN, que molts equips havien preguntat als Knicks per Porzingis just en el moment en el qual ell decideix no presentar-se a les entrevistes de final de temporada. I per tant aquí tela, eh? Tela el que semblava, que sembla i segurament ho és, un jugador amb el cap amoplat. Com una franquícia pot arribar a pervertir d'aquesta manera, eh?
És que no, Nova York és molt, molt, molt perillós.
Nova York, mira, Tyronn Lue sí que ho tindria difícil a Nova York per entrar.
Va, anem acabant, que se'ns va la cosa de mans. Brandon Roy. Brandon Roy...
Pistolita.
Sí, protagonista a principis de setmana per un tiroteig, que per cert, aquest any havia estat guardonat, no? Com a millor entrenador...
Sí, d'institut. Havia rebut algun tipus de reconeixement, no sé exactament quin era, però sí, estava entrenant a un high school d'Estats Units i doncs va patir aquest episodi.
Va rebre un tret a la seva cama quan es trobava visitant a la seva àvia, a Los Angeles, i doncs, bueno...
I que estava protegint a nens, vaig llegir,
sí.
També, no? Es va trobar entre com a mig de dues...
Això diu
una pelea de banda, sí.
Que una persona que encara no se sap la seva identitat va obrir foc mentre l'exjugador intentava protegir els nens que es trobaven per la zona i doncs immediatament va ser traslladat a un hospital al sud de Califòrnia i ara ja ha tornat a casa seva, a Washington, i s'està recuperant doncs d'aquest incident. Esperem que no sigui greu i que sigui... Està fora de perill. Tot sembla indicar que està fora de perill.
I ara sí, ho dèiem, acabem l'any passat... l'any passat. Avui us dèiem abans que és dia d'efemèrides. L'any passat no, fa 15 anys. Ens va deixar un moment molt... també molt icònic. En aquest cas no va ser Michael Jordan, va ser
Allen
Iverson. Primer ho escoltem i després ja ho rematem tot plegat. Anybody tell you... That I miss practice. If a coach say I miss practice and y'all hear it, then that's that. I mean, I might have missed one practice this year, but if somebody say he doesn't come to practice, it can be one practice out of all the practices this year. That's enough. If I can't practice, I can't practice, man. If I'm hurt, I'm hurt. I mean, simple as that. It ain't about that. I mean, it's not about that at all. You know what I'm saying? I mean, but it's easy to talk about. It's easy to sum it up when you just talk about practice. We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we in here talking about practice. Listen, we talking about practice. Not a game. We talking about practice. Not a game, not the game that I go out there and die for and play every game like it's my last. Not the game. We're talking about practice, man. I mean, how silly is that, man? We're talking about practice. I know I'm supposed to be there. I know I'm supposed to lead by example. I know that. And I'm not shoving it aside, you know, like it don't mean anything. I know it's important. I do. I honestly do. But we talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We talking about practice, man. We talking about practice. We ain't talking about the game. We talking about practice, man. When you come in the arena and you see me play, don't you?
Absolutely.
You see me give everything I got, right?
Absolutely.
But we talking about practice right now.
But it's an issue that you're...
We talking about practice. Man, I hear you. It's funny to me too. It's strange to me too. But we talking about practice, man. We're not even talking about the game, the actual game, when it matters. We talking about practice.
Not bad. Practice, eh?
Jo he perdut el compte. No sé
22
si
vegades.
Make my teammates better by practice.
Aquí, l'última. És un moment, jo crec que és una de les rodes de premsa més històriques.
És roda de premsa de la
del...
Del 2001,
quan acaben,
no?
Quan acaben eliminats...
Quan acaben eliminats.
En primera ronda, abans sí, dels Celtics.
2001-2002.
Venien, és la temporada després que arriben a les finals, aquella mítica imatge també, passant per sobre de Tyronn Lue.
Per cert, que parlant de Tyronn Lue, les finals i aquelles finals, aquell any, els Lakers, 15-1, ai, 16-1, doncs mira, és el, sí, són els que més s'han apropat a fer aquest 16-0 que parlàvem abans dels Warriors.
Diria que Iverson ve la temporada anterior de fer l'MVP,
sí,
i llavors fan una mala temporada, no sé si estan pel 50% més o menys de victòries, mala relació amb Larry Brown.
No era difícil perquè molts jugadors no n'acaba gaire bé amb Larry Brown.
Un bon marrón.
I hi havia rumors d'això, que s'havia saltat entrenaments i que la seva actitud als entrenaments doncs donava, feia molt...
Are you talking about practice?
Sí, sí.
Hòstia, clavat, eh?
Home, no, és una... Practice, és que ho diu 22 vegades més. Algú les va comptar totes. Clar.
Jo he perdut el compte.
Jo també, però jo tinc aquí la trampeta i sé que són 22 vegades.
Doncs amb aquest apunt ho deixem aquí. Aitor, Arnau, moltes gràcies. Nosaltres marxem, va.
A tu, Pau.
Fins la setmana que ve. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world
I'm coming home. Let the rain... Doncs amb aquest We're Talking About Practice posem el punt final al 5x23 de la Ona de Sants Montjuïc. Aquest programa el podreu escoltar com sempre al nostre iVoox i també a iTunes. Nosaltres ens hi tornem a posar el pròxim diumenge a partir de les 11 de la nit. Que vagi molt bé, adeu-siau. I'm back where I belong.